Bé, doncs, continuem el simposi de vent amb el Jordi Carcassó, que és doctor en filosofia amb una tesi doctoral sobre Mirabent, l'estètica francesa. És llicenciat en Humanitats per la Universitat Ramon Llull, treballa a la Facultat Antoni Gaudí, que és un intent que està fent l'Església per revaloritzar, diguéssim, el tema del patrimoni cultural, les arts cristianes, etc, etc. I el que és interessant és que ha treballat molt el tema de la filosofia catalana, és membre d'aquesta generació jove que penso que està renovant els treballs d'estudi del pensament català d'una manera molt profunda. Jo, la veritat és que formo part d'una generació que va començar a treballar aquestes qüestions del pensament català bàsicament per patriotisme, no? I bàsicament per situar-te, per tenir quatre coordenades, saber on està el nord, on està el sud i aquestes coses, no? Però és, per mi és una alegria pensar que hi comença a haver gent molt més jove que jo, escandalosament més jove que jo, 20 anys més jove que jo, que ja són capaços de treballar aquests temes, diguéssim, treballar molt més acadèmica, molt menys polititzada. I, bueno, el tema del context europeu de Mirabent és una qüestió bastant fonamental. Mirabent, a part de ser filòsof, era industrial, coneixia molt bé el món comercial a nivell europeu, treballava en el tema de la química, que és segurament un dels temes en què hi va haver més renovació en el període d'entreguerres. Hi veiem també el seu treball d'importació de medicines i coses d'aquest tipus. I a part d'això, doncs, els seus viatges per Europa li permeten estar molt al dia de la bibliografia que es publica i estar molt al dia dels debats. Suposo que hi ha un debat amb Bergson, suposo que hi ha un debat amb l'espiritualisme últim francès de la Tercera República, i aquests treballs o aquests temes el doctor Carcassó penso que ens els podrà explicar molt més bé, ens podrà situar bastant el tema aquest del localisme o no localisme de l'escola catalana, si és que hi ha escola catalana. I en tot cas em sembla que amb el que estem veient de moment en aquest simposi s'anuncia o s'endevina una publicació que pot ser molt interessant, que pot renovar molt l'àmbit de reflexió sobre el pensament català d'aquests últims anys. I per tant, doncs, res més que dir que moltes gràcies al Jordi Carcassó per la conferència que ens farà i, bueno, quedem a la disposició del diàleg posterior.
Bé, doncs moltes gràcies a tots. Jo vull agrair primerament al doctor Ignasi Rubiró, malgrat no hi ha pogut ser, perquè ell va ser una mica el que em va presentar el doctor Mirabent, bueno, intel·lectualment parlant, clar. I després el doctor Conrad Vilanou, que és una mica el que m'ha ajudat en els posteriors estudis després de la tesi. Jo em vaig trobar, com bé ha dit doctor Alcobert, jo vaig elaborar la meva tesi, tenim la tesi doctoral a la Facultat Ramon Llull, el 2013, i em vaig trobar que una vegada l'havia enllestit tenia uns interrogants considerables, sobretot dos interrogants em van sortir. Per una banda, dir com apareix en Mirabent en el context de la filosofia catalana, i que, dic, bueno, és un bolet que surt aquí i no sabia massa ben bé ni d'on havia sortit, on anava. I després l'altre interrogant que em va suggerir era sobre l'estètica kantiana. És a dir, el doctor Mirabent al final de tot treballava a Kant, bàsicament. Si agafem el seu llibre de l'any 36, el llibre de la bellesa, la part més important o el nucli és sobre el judici estètic kantià. De fet, hi dic Kant i hauríem de concretar sobre el Kant del judici estètic. I llavors me'n vaig adonar que d'alguna manera és el que havia d'haver treballat, no? Per anar una mica més segur. M'he posat en el tema de la filosofia catalana, en el tema del judici estètic, com que sé que després el doctor Montserrat, doncs, crec que ho treballareu, oi? Una mica, doncs, perfecte, perquè així acabarem de complementar-ho. Aleshores, doncs, abans de començar una mica tota aquesta, d'explicar les influències europees, vaig pensar, com a mínim, per entendre una mica com apareix en Mirabent en aquest context de l'estètica, estaria bé explicar una mica el context de la filosofia catalana i, per tant, com apareix. I m'agradaria també, abans de començar, fer una mica de reafirmació del que és la filosofia catalana, perquè sovint hem destacat, no, el paper de precursor que, per exemple, històricament ha jugat Catalunya en diversos àmbits, no, de la història europea, i tots aquests fets que tenen un parentiu, doncs com ara estic pensant la mateixa guerra de successió, ara que estem en l'any del tricentenari, o la guerra civil, tots aquests fets han de tenir també una vinculació amb un pensament filosòfic que els motiva. però contràriament sembla que l'àmbit filosòfic hagi quedat reclòs o en un segon o tercera divisió, molt per sota del que són els esdeveniments doncs, històrics, polítics i fins i tot literaris. És a dir, que si Catalunya aporta alguna cosa a Europa i és exemple d'avantguarda en algun àmbit, per petit que sigui, aquest fet no pot ser aliè al pensament que hi ha a Catalunya. Per tant, per identificar o per veure una mica millor tota aquesta filosofia, ens hem permès, m'he permès, dividir-la en aquest cas en quatre blocs. Per una banda, una tendència política, influència religiosa i un activisme social. Dins dels polítics he posat republicanistes, federalistes i anarquistes. Si volem, anem concretant una mica. Els republicanistes, els republicans i federalistes, els republicans és una mica aquells que parteixen de la dignitat de l'individu, de la llibertat, sobretot, i defensen una divisió de poders, un laïcisme. De fet, normalment, més que antimonàrquics, són antidespòtics, no? o antiabsolutistes. I els federalistes són aquells que, d'alguna manera, el que defensen és una... Bueno, que les funcions del govern han de quedar repartides, ja sigui en estats associats o en altres entitats de rang diferent. No? Abdó Terradas és un dels considerats els pioners del republicanisme, però el que destaca és Estanislau. No m'entretindré, perdoneu, però no m'entretindré en cadascun d'ells, només en diré algunes coses, perquè si no això ho allargaríem in eternum. Estanislau Figueres, per això el que destaca, perquè el 1873 és el que va ser el president de la Primera República Espanyola. Després, doncs, Montoriol, Pi i Margall, que són partidaris d'una espècie de socialisme utòpic. Anselm Clavé, que és un dels que, de tendència comunista, crea la primera societat coral. Francesc Layret, que fou regidor a Barcelona i membre de la Unió Republicana, va ser un gran defensor del moviment obrer i que serà assassinat l'any 1920. Per cert, l'enterrament de Francesc Layret va ser conduït per Eugeni d'Ors. És una d'aquelles curiositats que després seguirà una evolució radicalment diferent. Hi he posat també Joaquim Xirau. Joaquim Xirau, algú em dirà, home, però aquest és... El tenim aquí, dins, el podríem col·locar més aviat dins de l'escola de filosofia, un gran seguidor, un deixeble de Serra Húnter, igual que en Mirabent i companyia. És cert, el que passa que justament una mica Joaquim Xirau, com va ser fundador de la Unió Socialista de Catalunya, i m'ha semblat que... Després, en tot cas, ho podem discutir. Però m'ha semblat potser més encertat col·locar-lo dins del calaix dels republicanistes i federalistes. Valgui dir, ho hauria dit d'entrada, ho dic ara. El fet de fer calaixos fa que sempre, quan un fa calaixos, sempre n'hi ha algun que grinyola. És a dir, sempre hi ha autors que, de fet, podria col·locar... en podem parlar. És a dir, hi ha autors que, efectivament, estan col·locats en un àmbit, però tenen característiques d'un altre. Abans ho dèiem. En el món de la filosofia, molts d'ells coincideixen, tant anarquistes com republicanistes com federals, coincideixen en el temps i per tant les relacions són òbvies. Podríem parlar Marta Mata com una de les fundadores de l'escola Mestre Rosa Sensat, Montserrat Roig, etc, etc. I ho he relacionat també amb alguns fets concrets, no? Abans dèiem, no podem separar els fets concrets d'aquest pensament que hi és inert. En aquest cas, durant el segle XIX, la majoria de republicans van tendir cap a posicions socialitzants. És un matís, i a diferència dels federalistes, que sembla ser que van tendir més aviat, amb excepcions, que van tendir cap al catalanisme, com Valentí Mirall i companyia, la majoria de federalistes van anar tendint cap a l'anarquisme. En aquest cas, per marcar uns fets determinants, aquí he posat una imatge que simbolitza la primera, el pacte de Tortosa. El 1869, el pacte de Tortosa, signat per Valentí Almirall i els comitès federals de tot el que serien els comitès federals i republicans de l'Aragó, Catalunya, València, veiem els escuts de Catalunya, València, les Illes i l'Aragó, en els quals es comprometien a treballar per una república federal. La segona imatge que he posat és la que representa la primera, el 1874, perdó, el 1873, la primera república espanyola. Va ser un intent, diguéssim, una mica fallit, no? En el sentit de que en prou feines va durar 11 mesos i, si no vaig errat, hi va haver-hi 4 presidents. Van patir 3 guerres, la carlina, la de Cuba i la cantonalista, i hi va haver-hi dues constitucions, és a dir, que els pobres republicans ens van tenir un inici una mica, i les bases de Manresa, que és una mica aquesta variant o aquesta evolució que va patir alguns federalistes, sobretot, cap a posicions catalanistes, per dir-ho d'alguna manera. Vaig molt de pressa i, com dic, són quatre pinzellades genèriques. Dins de l'anarquisme, titllat anarquisme llibertari, l'hem dividit en tres parts. La primera, les que estan al voltant del fet que es va produir la Primera Internacional, he posat Ferrer i Guàrdia com a organitzador i Tarrida de Mármol, però Fernando Tarrida de Mármol descavalcava una mica, per això està una mica entremig. I després l'anarcosindicalisme, que ja seria una mica posterior. L'anarquisme, com sabem, és aquella ideologia que diu que en el fons ens podem organitzar en una societat doncs, sense líders ni jerarquies, perquè el principal és la llibertat individual. A diferència dels socialistes, que deien en aquella època, sobretot abans de la Primera Internacional, deien que en el fons la il·lustració ha de ser una eina d'alliberament dels treballadors. I en canvi Bakunin deia que el que cal assolir és l'alliberament directament, no? I després ja ens il·lustrarem. Aquí separen tant socialisme o comunisme com anarquisme, i és on sorgeix pròpiament, arran d'aquesta de la Primera Internacional, tots aquests autors que podrem considerar anarquistes. L'anarcosindicalisme és una versió, per dir-ho d'alguna manera, en el qual té més importància sobretot el moviment obrer. Les premisses és allò de dir, bueno, solidaritat, acció directa i autogestió. El moviment obrer, i aquí trobem aquests personatges. Anselmo Lorenzo, que era nascut a Toledo, va ser una persona que va conèixer personalment a Marx, a Bakunin, i de fet treballava com a traductor a l'escola moderna de Ferrer i Guàrdia. I trobem també Rafael Farga, que va ser un dels presidents i organitzadors del primer congrés obrer de Barcelona el 1870, Josep Llunes, que fos un dels primers teòrics del col·lectivisme i el primer setmanari anarquista escrit en català, que es deia el Diari Vermell, Fernando Tarrida de Mármol, que va ser que va formular la teoria de l'anarquisme sense adjectius, en deia ell, no? Perquè havia de ser una confluència entre que superés la polèmica entre l'anarcocol·lectivisme i l'anarcocomunisme. I Teresa Claramunt, que fou una dirigent anarquista, bueno, dirigent i anarquista, pot semblar una paradoxa, però per dir-ho d'alguna manera, una dirigent anarquista que va ser detinguda després de les bombes del Liceu, va fundar diversos diaris i va col·laborar en un munt de publicacions. Ferrer i Guàrdia, sens dubte, el gran... Bueno, hi haurà un abans i un després en la figura de Ferrer i Guàrdia. Potser també és conegut perquè fou un dels caps de turc de la Setmana Tràgica, que va ser afusellat després dels fets de la Setmana Tràgica el 1909. Tot i que de jove, Ferrer i Guàrdia havia militat en partits republicans, sobretot el Partit Republicà Progressista, però mica en mica va anar tendint en posicions anarquistes, sobretot a partir del 1899, quan fa un viatge per Europa amb Leopold, bueno, la seva companya, i sobretot atent als nous models de renovació pedagògica. I a partir d'aquí, quan torna a Barcelona, el 1901, és quan engega l'escola moderna, en el qual hi havia alumnes d'ambdós sexes, hi havia una educació laica, es fomentava la no competitivitat, es fomentava l'excursionisme, el desenvolupament integral de l'infant, etc, etc, etc. Bé, la seva escola va funcionar fins, evidentment, abans de l'afusellament ja l'havien hagut de tancar diverses vegades, entre altres perquè el 1906 el bibliotecari de la seva escola, Mateu Morral, intenta matar Alfons XIII i llavors, doncs, bueno, té repercussions directes. L'anarcosindicalisme, hi trobem Joan Peiró, que és un anarcosindicalista de Badalona, que és considerat un dels pares doctrinals de la CNT. Va ser ministre d'Indústria l'any 36 i va tenir diversos càrrecs, fins que després de la Guerra Civil doncs, fou detingut a França. La Gestapo el va portar cap aquí i va ser afusellat l'any 42. I Federica Montseny, que va ser ministre de Sanitat durant la República i va ser la primera dona ministra a l'estat espanyol. Se la coneix també per ser una mica la precursora en idees, barrejar idees llibertàries i idees d'alliberament de la dona i tot això. Hi ha diversos d'aquests personatges, bueno, això és un fet potser una mica rellevant, però bastants d'aquests personatges eren maçons, curiosament. En tot cas, després segurament en podem parlar. En quins fets es manifesta l'anarquisme. Per posar-ne alguns, no? Per veure una mica aquesta relació, jo he posat aquí el primer congrés, les fotografies, ja em perdonareu, no són de molt bona qualitat, el primer congrés obrer que es va fer a tot l'estat es va dur a terme a Barcelona l'any 1870, i la imatge que tenim aquí, Sant Marany francès, és concretament el de les bombes del Liceu. Hem de tenir present que, de fet, a Barcelona, ja des de l'any 1835, hi ha hagut un cert clima, dit d'una altra manera, des de l'any 1885, és per posar una data en concret, però anteriorment també, de tant en tant es van produint a Barcelona el que es coneixen com les bullangues. I les bullangues eren una espècie de balots, aldarulls, en el qual, doncs, per diverses motivacions, la gent sortia al carrer i, bueno, doncs, cremaven algun convent, incendiaven alguna fàbrica, etc, etc, etc. Normalment acabaven sent bastant durament reprimides per l'exèrcit i normalment hi acabava havent algun mort. Bueno, doncs això és present a Barcelona el 1835, el 1840, el 1855. El 1855 serà el moment en què tindrà lloc la primera vaga general de tot l'estat, etc, etc, etc. La bomba del Liceu, bueno, va ser una mica posterior al 1893. Hi ha també la bomba de la processó de Corpus, que provocar fins i tot va arribar a provocar 12 morts, etc, etc. En aquest cas, la imatge que he posat és ja posterior, correspon a la d'assassinat, l'assassinat de Salvador Seguí, el noi del Sucre, en l'època del pistolerisme, en aquella època en el qual anarquistes i no sé dir-ho, mercenaris, o per dir-ho d'alguna manera, no? Matons directament, doncs es anaven assassinant mútuament. Un tercer bloc són els noucentistes. Intento anar de pressa perquè el noucentisme catòlic, a diferència del noucentisme civil, el noucentisme catòlic són tots aquells personatges que intenten revaloritzar una mica la raó, la precisió, el seny, l'ordre, la mesura, la claredat, etc, etc, i prenen de referència, clar, miren cap a la Mediterrània, no? Però concretament la Mediterrània, que no mira ben bé cap a Grècia, sinó que mira cap a Roma. Per això són catòlics. És a dir, la icona no és Atenes, sinó que és Roma. I llavors fan una mena de síntesi entre modernitat, tradicionalisme. He posat Balmes com a precursor, evidentment no com a noucentista, però Balmes sí que va defensar una espècie d'acostament entre Església i una espècie de liberalisme ordenat, per dir-ho d'alguna manera. Tot i que, evidentment, Balmes és hereu de l'escolàstica de Cervera, etc, etc. I Torres i Bages, Balmes, conjuntament amb Torres i Bages, tenia un amic que diu, treballes uns filòlegs que tenen noms de carrers. Doncs sí, efectivament són... Torres i Bages va estudiar drets, bueno, sota una mica, va estar sota el mestratge de Milà i Fontanals i les influències de Xavier Llorenç i Barba, etc, etc. Però sobretot destaca perquè va intentar modernitzar una mica l'Església. A partir va organitzar el Congrés d'Apologètica el 1910, l'any del centenari de Balmes, en el qual les idees de Llull, de Vives, havien d'estar al costat de les de Sant Tomàs. Se'l pot considerar, per tant, un renovador del tomisme, però sempre a partir de les directrius papals. Era un gran papista. Torres i Bages, quan va morir, ho va deixar tot a l'Església. A l'Església, vull dir, a Roma. Cal recordar que en aquella època el papa Lleó XIII ja havia impulsat una certa renovació del tomisme amb una encíclica, l'Eterni Patris, en la qual s'intentava d'alguna manera vincular o adaptar a les noves tendències. Això es va concretar sobretot després amb l'altre encicle de Rerum Novarum, que intentava donar resposta a la conflictivitat social que hi havia, sobretot al clima que hi havia entre la conflictivitat social entre els obrers i la patronal. Amb aquesta encíclica, a partir, perdó, d'aquesta encíclica, la Rerum Novarum, podem dir que el senyor Balmes el que fa és intentar aplicar totes aquestes idees en el que ell enumerarà el regionalisme, el catalanisme. Tot i això, la tradició catalana, que és la gran obra de Torres i Bages, es pot considerar antipositivista, clerical i tradicionalista, malgrat ser un avenç radical en tot l'anterior. Això no obstant, era el catalanisme Torras i Bages és bastant diferent al catalanisme del Mirall o al regionalisme del Mirall, que en aquell moment clar, el Mirall era vist des d'una com un liberal, és a dir, era sospitós de liberalisme i per part de l'Església, i era vist com a massa esquerranós per a la burgesia, és a dir, que hi havia les dues línies, per dir-ho així. En tot cas, Torras i Bages serà una referència per tot el catalanisme moderat d'arrel cristiana. I a partir d'ell doncs, sortiran personatges doncs, com Francesc Permanyer, Manuel Duran i Bas, etc etc. Homes que, tot i declarar-se conservadors, es van desmarcar de l'absolutisme i intentaven trobar una línia que no era ben bé ni l'integrisme ni el carlisme, que en aquella època i que fes possible el reintegrament, per dir-ho així, amb les noves tendències del moviment obrer. Dins de tot aquest farcell ja doncs, podríem trobar-hi Mossèn Cinto Verdaguer, Callís, Morgades, Cullell, etc etc etc. Quins més hi he posat aquí? Bueno, Ignasi Casanovas i Camprubí és un jesuïta, va ser un dels col·laboradors de Torras i Bages, Josep Maria Capdevila, havia conegut, gran coneixedor de la filosofia de Maritain, de Chesterton, molt influït per Miquel d'Esplugues, etc etc. Carles Cardó. Carles Cardó, hi ha una anècdota en la qual l'explicaré perquè té una clara relació amb Miravent. Quan Miravent freqüentava, hem dit, després explicaré els viatges que feia Miravent per Europa i que voltava, un dels viatges explica en el seu diari personal que feia a Suïssa, van a veure el doctor Carles Cardó i sembla ser que li va donar l'encàrrec de part de Ramon Roquer de que ja podia tornar a Barcelona, li va dir, mira, m'han dit que et digui que de part de Ramon Roquer ja pots tornar a Barcelona perquè ja ho hem arreglat això i no et passarà res i podràs tornar sense problemes. I sembla ser que Carles Cardó li diu que no, que mentre la situació perduri i segueixi igual, ell no torna. I en Miravent va sortir una mica tònic, perquè en el seu diari diu, ostres, la seva genialitat, perquè l'admirava bastant, diu, crec que és proporcional a la seva supèrbia. És, volen dir, em penso que aquest home és una mica massa... Bé, recordem que, d'alguna manera, Carles Cardó és considerat també un defensor ideològic del bisbe Vidal, el cardenal Vidal i Barraquer, que representa una mica aquella posició, aquella part de l'Església que no es va voler decantar pel franquisme durant la Guerra Civil. A diferència d'Isidre Gomà, l'altra banda, l'altre bàndol de la comtessa. Va militar al moviment catalanista i va ser un dels ideòlegs de la Unió Democràtica de Catalunya. Després hi podem trobar també Albert Bonet, que va ser el fundador de la Federació de Joves Cristians de Catalunya, o Pere Tarrés, que va ser metge, sacerdot i també va ser un dirigent de la Federació de Joves Cristians de Catalunya. Ja he fet com que són dos, doncs ja m'ha permès fer un bloc, que són els caputxins, en el qual hi ha Miquel d'Esplugues i Basili de Rubí. Miquel d'Esplugues és el que el 1925 crea la primera revista catalana de filosofia, que és la revista Criterion, i va ser dels primers també que intenta conjugar no, la tradició catalana i dels valors liberals amb el tomisme. Va ser també dels que va començar a traduir la Bíblia al català. I Basili de Rubí, que fou una mica el seu company, en el sentit de que va ser el que va continuar la seva obra i de fet va fundar amb ell la revista Criterion. Quins fets marquen per... És molt clar. Per marcar alguns fets, el fet, un dels més així vistosos, és quan es declara la Mare de Déu de Montserrat com a patrona de Catalunya. És el gran... Catalunya serà cristiana, no serà, el pròleg de la tradició catalana de Torras i Bages. A diferència, el noucentisme civil. El noucentisme civil, si per una banda hem dit la referència del noucentisme religiós, la Mediterrània, però Roma, aquí la referència és Grècia. I quan diem Grècia, abans ho explico una mica, ho podem concretar, quina concreció té? Doncs tenim aquí, exacte, Empúries. O sigui, com es concreta Roma en el noucentisme civil, la Mare de Déu de Montserrat? Com es concreta el noucentisme civil? Doncs aquí tenim Empúries, en la qual bueno, tota la investigació històrica, la idea és que vendre una mica Eugeni d'Ors, no? Veurem Catalunya com a polis, com a la nova Quines obres de referència? Doncs si van citar amb la tradició catalana, aquí ja la ben plantada, la tenim aquí. I hem posat la Mancomunitat una mica com aquesta idea, com aquest intent polític de vestir tot això, ara ho anirem explicant. Torno enrere. Eugeni d'Ors, no? Que és una mica el precursor, l'instigador, el gran... Eugeni d'Ors, hem dit que el considerem una mica el precursor, tot i que té una mica una llegenda negra per al seu final. Va ser membre de l'Institut d'Estudis Catalans, va col·laborar després amb la Mancomunitat de Catalunya, de fet fou el màxim responsable d'instrucció pública. El problema és que després doncs, les seves desavinences amb Puig i Cadafalch doncs van fer que se'n anés a Madrid i llavors ja va tornar a Madrid com a falangista i això doncs, va canviar una mica les relacions. Pere Coromines, l'he col·locat aquí, tot i que Pere Coromines és d'aquells calaixos que grinyolen perquè el podíem col·locar en diversos àmbits. Pere Coromines el podria situar també com a republicà, el podria situar dins de l'escola catalana. M'interessa perquè és el que fa el pròleg del llibre La bellesa. Aquest llibre de La bellesa està fet per Pere Coromines, que parla, evidentment, doncs, en diu meravelles del doctor Miravent, tot i que va estar relacionat amb cercles anarquistes i, de fet, va estar un any a la presó en el procés de Montjuïc que van condemnar que va ser producte de la repressió de les bombes del Liceu i bueno, la bomba del Corpus, sobretot, va ser, l'he col·locat en aquest calaix perquè va ser una mica el continuador de la biblioteca filosòfica de l'Institut d'Estudis Catalans que havia iniciat Eugeni d'Ors. És veritat que després va adquirir responsabilitats polítiques dins Esquerra Republicana, malgrat havia començat en posicions anarquistes i va acabar sent conseller de Justícia i de Dret en l'època del president Macià i fou molt amic, un amic íntim d'Unamuno. Dic aquest detall perquè possiblement fou Pere Coromines qui facilità l'enllaç de Miravent amb Miguel d'Unamuno. Després veurem quina relació va tenir Miravent amb Miguel d'Unamuno. Podem trobar també, he posat en Treixells com a hel·lenista, coneixedor de Plató, Ferran Mayoral, la defensa de l'europeisme, bé, n'hi ha diversos, Josep Maria Capdevila, Esterlic, que va ser, com sabem, un dels que va fer el director de la Fundació Bernat Metge, etc etc etc. He col·locat també, hem dit, romanticisme d'avantguarda. El romanticisme d'avantguarda, o també el podia haver posat també com a positivisme, per això he dit d'avantguarda, per no posar directament romanticisme. En tot cas, si el romanticisme busca una mica la riquesa del passat i una riquesa natural perduda, i el positivisme el que fa és dir, bueno, molt bé, tota aquesta riquesa passada, ara el que fem és fem inventari i la classifiquem. Bueno, doncs això és una mica, per això ho he classificat com a romanticisme d'avantguarda. Això és el que es dediquen a fer una mica aquesta gent, aquests personatges. Diguéssim que ens trobem en un moment en el qual Pompeu Fabra ja ha normalitzat una mica la llengua, Rovira i Virgili ha normalitzat una mica la història, normalitzat, ha classificat la història, Torres i Bages ha organitzat la fe, Prat de la Riba les institucions, la Mancomunitat de Catalunya, i ara falta la ciència. Aleshores, d'això és el que se n'encarreguen bàsicament aquests personatges. No? Ramon Turró fou el veterinari. Veterinari, biòleg, filòsof, i sobretot va ser el director del Laboratori Microbiològic Municipal de Barcelona, de l'Acadèmia de Medicina, fundador i president de la Societat de Biologia, de la Societat Catalana de Filosofia, etc etc etc. És el gran, el cap de brot, per dir-ho d'alguna manera. I llavors hi hauria els vitalistes, no? Hem posat August Pissunyer, que és un dels deixebles de Turró, un dels metges amb major rellevància internacional del seu temps, políticament, a més, va ser un dels fundadors de la Unió Federal Nacionalista i Republicana i amic personal de Francesc Layret. Carles Pissunyer, fou el seu germà, va acabar sent diputat, però a més era economista, enginyer, escriptor i ministre, també. Fou ministre de Treball de les Corts l'any 33. Marià Cubí, que és un dels que va difondre la frenologia a Barcelona. Pere Mata, que va ser diputat, va escriure diversos articles majoritàriament de medicina i és un dels que va organitzar el cos de forenses. Letamendi és metge, és escriptor, és poeta, compositor, i devia ser president de l'Escala de Veïns, perquè tocava totes les tecles. És un d'aquells savis amb dots lingüístics, artístics, de tot tipus. Josep Miquel Guàrdia, en aquest cas és d'origen menorquí i va treballar bàsicament a França. Pere Stassen, que era el defensor del darwinisme social i del positivisme. Pelegrí Casanovas, que és un lliure pensador de València, sobretot va difondre a nivell peninsular totes les teories evolucionistes. Col·locat també Didac Parellada, va ser director de l'Institut Psiquiàtric de Dones, president de la Cambra Universitària, va tenir diversos càrrecs després. En aquest cas és la imatge del Laboratori Microbiològic Municipal de Barcelona, la fotografia és l'única que hi ha, per tant, és la que és. Després hi ha una sèrie de romàntics, que jo heterodoxes perquè són una mica, no sabia massa ben bé com classificar. Francesc, abans n'hem comentat, no? Francesc Pujols és algú que per Carles Riba era un humorista, directament, no era ni filòsof, no, diuen Pujols és un humorista, i en canvi per Creixells diu que és algú que destaca per la seva seriositat. O sigui, en aquests dualismes en el que trobem, crec que representa bastant bé el que pot ser en Pujols. En tot cas, és sens dubte un personatge curiós, un bon vivant, un bon turista, que deia ell. Pompeu Gener. Pompeu ja és assagista, és un bohemi, és un d'aquests, tot i que estava en contacte amb diversos corrents positivistes europeus, vinculat també al republicanisme. Rodolf Llorenç va ser un gran dinamitzador cultural, que va acabar sent professor, s'exilià, i professor a Caracas. I Diego Ruiz, el cosí de Picasso. El cosí de Picasso, que bueno, va ser metge, va escriure en diversos idiomes, va acabar sent un catalanista radical, un personatge... Tots ells, com que no m'acaben de quadrar amb els altres, per això els he posat aquí una mica com a calaix de sastre. Bueno, Francesc Pujols en Dalí, per veure una mica, per posar una imatge, senzillament. Les imatges les he posat perquè a vegades van bé, són una mica com àncores, no? Ens serveixen per retenir... Ja està. Entrem pròpiament a l'escola catalana. Jo he posat escola, podem discutir si escola és tradició, cap problema. Bàsicament són membres de la burgesia industrial que tenen hereus d'aquest noucentisme civil que hem dit abans, i jo en destaco sobretot la seva vocació pedagògica. Eren sobretot gentlemans urbans, partidaris de l'ordre, dels models, de l'educació i en general bastant contraris al que consideren l'espontanisme o l'espontaneïtat simplista i el ruralisme rústic i barroer. Eren, quan veiem les fotos d'en Mirabent, bueno, no hi ha moltes fotos d'en Mirabent, tot sigui dit, però quan veiem les imatges és gent molt ben vestida, amb uns grans modals, amb una gran finesa. El que es proposen és sobretot normalitzar la cultura, però sobretot donant-hi un suport institucional. Jo vull destacar, o insisteixo, en el sentit de la filosofia de l'educació, que en gran part deriva d'aquest esperit noucentista amb un rerefons socràtic. O sigui, el seu objectiu jo crec que no és tant trobar una filosofia nacional de Catalunya, sinó elaborar una autèntica tasca pedagògica que possibilités un progrés personal i col·lectiu com a poble, si volem, però no era l'objectiu principal la buscar o trobar aquesta filosofia nacional. Per tant, sense treure importància a la filosofia del sentit comú, crec que la tasca pedagògica té unes implicacions que van una mica més enllà de l'àmbit filosòfic i que pot explicar millor la gran diversitat de tots aquests personatges. Evidentment, doncs aquí he posat Martí de Xalà, que és el creador de l'escola catalana, per dir-ho així, a partir de la influència escocesa. Va ser el mestre de Francesc Xavier Llorenç i de Manuel Duran i Bas. Francesc Xavier Llorenç, que com sabem ja va anar directament a les fonts de la filosofia escocesa i a més hi va incorporar Hamilton, Dougal Stewart, Mansell, bueno, se'l pot considerar un d'aquests representants de la renaixença filosòfica a Catalunya. Pere Codina, que va succeir Llorenç i Barba com a professor a l'Institut de Barcelona i entre altres coses va traduir a Mill, John Stuart Mill al castellà. Francesc d'Assís, Masferrer i Arquimbau, que creia que la filosofia del sentit comú podia harmonitzar-se amb el tomisme, és una altra línia, i evidentment Jaume Serra Unter, que tornaria a ser un d'aquests capdebrots. Jaume Serra Unter va ser el gran... Bueno, per Mirabent segur el gran mestre. va ser rector de la Universitat de Barcelona, va ser diputat i vicepresident del Parlament de Catalunya, president, va acumular diversos càrrecs, tampoc, evidentment, no cal que els vagi dient, però sí que va ser el gran organitzador. A partir d'ell, ell i els germans Carreras Artau, doncs hi haurà un abans i un després en el que és l'escola, i va ser el mestre de molts d'aquests professors posteriors. Tomàs Carreras i Artau és conjuntament amb Serra Húnter i Ramon Torrols que fundà la Societat Catalana de Filosofia. També va tenir càrrecs polítics, va ser regidor de Cultura i tinent d'alcalde a l'Ajuntament de Barcelona després de la Guerra Civil. Francesc de Paula Miravent, com que en parlo després llargament, doncs ara me'l salto. Pere Font i Puig, que es destacà sobretot en la Facultat de Psicologia. Joaquim Carreras Artau, que va ser un medievalista i professor d'Història de l'Educació a la secció de Pedagogia, novament. I Alexandre Sant Vicenç, també un catedràtic de Pedagogia. Aquí he utilitzat una, com es diu això, una divisió que de fet la fa el professor Pere Lluís Font quan divideix l'Escola Catalana, diu els exiliats interiors i exiliats exteriors. Bueno, m'ha anat bé. Jo, no són els mateixos que col·loca ell, però bueno, la majoria dels exiliats exteriors són deixebles del doctor Xirau, i a, no tots, hi ha Ferrater Mora, Eduard Nicol, Juan David García. I després els exiliats interiors, que són Joan Roura Parella, Jordi Maragall, Calça Emília, Francesc Gomà. Ferrater Mora, d'alguna manera, és una mica dels que a l'exterior va tenir més ressò i més importància. Nicol és el que s'exilià a Mèxic i va fer fortuna allà. Francesc Gomà, que després d'estar fins als anys 50, he dit exiliat interior doncs perquè no va tornar a la universitat fins a l'any 67. Roura Parella, també un interessat per tot el que és la renovació pedagògica i que també, evidentment, col·loquem dins de l'Escola Catalana. Josep Maria Calça Emília, que va tornar a la universitat l'any 68, i Jordi Maragall, que no va tornar a la universitat. Jordi Maragall és el pare dels polítics, el germà, el que va ser president de Catalunya, el Pasqual Maragall. Bé, i el seu germà, que ha continuat tenint càrrecs fins fa poc. És, evidentment, un d'aquests deixebles de Serra Húnter i Xirau i fou professor adjunt a l'escola de Giner de los Ríos. Posar unes imatges, d'alguna manera, la influència escocesa, una imatge de David Hume, Serra Húnter, el gran... I després he posat una mica aquesta vocació pedagògica que apuntava. El neotomisme és el cos filosòfic que parteix una mica de l'aristotelisme i les cinc vies de Sant Tomàs i que va persistir fins que al segle XVII i XVIII es van entrar en nous corrents filosòfics, científics, tot i que el tomisme continua sent una mica el corrent dominant, especialment a la Universitat de Cervera, on els dominics vetllaven perquè això continués així. He dit, a partir del segle XVIII, ja com a resposta una mica a la ideologia de la Revolució Francesa, sorgeixen a Roma l'escolàstica, el 1879 és com, a partir de l'encíclica que he comentat abans, es converteix una mica en la filosofia oficial del catolicisme, que es va difondre a Lovaina, a Milà, a Friburg, i aquí a Catalunya doncs, hi ha exponents diversos, però tot i aquests exponents, com Bartomeu Xiberta, Bofill, etc., podem considerar Jaume Balmes, hereu una mica d'aquest sistema escolàstic de Cervera, i Torres i Bages com antecedents, tot i que no estan dins d'aquest bloc. Aquí hi hem posat Josep Maria Cuadrado, és un dels que és mallorquí, un d'aquests va col·laborar amb Balmes en diversos articles, així com en diversos setmanaris que va publicar tant a Mallorca com a Madrid. Joan Roig i Ginorell i Gironella va ser un jesuïta barceloní que el 1949 va fundar l'Institut Filosòfic de la Fundació Balmesiana. I podríem parlar també del que és l'Escola Tomista de Barcelona, que després de la guerra sobretot gira al voltant de la figura de Ramon Orlandis. Ramon Orlandis, que es va dedicar a l'apostolat entre els laics, va crear l'Associació d'Adoradors del Sagrat Cor, va ser fundador de la revista Cristiandat, que literalment diu que l'objectiu és luchar i combatir contra el liberalisme i el naturalisme. I encara s'ha dit, crec que continuen lluitant contra el liberalisme i el naturalisme, pel que vaig veure l'últim exemplar. Després hi havia Jaume Bofill, que és advocat, filòsof, tomista, catedràtic de metafísica de la Universitat de Barcelona, una mica hereu d'aquesta tradició fundada per Orlandis. Francesc Canals, que compaginava tomisme amb coneixements de patrística, però també ho barrejava amb Spinoza, Kant, Fichte, Hegel, etc. I després hi hauria els que estan al voltant de l'òrbita. Jo he posat al voltant del cardenal Mercier a l'escola de Lovaina. Bàsicament el cardenal Mercier el que fan és intentar acostar la filosofia kantiana al tomisme, i de quin sortiran Joan Tusquets i Ramon Roquer. Joan Tusquets és aquest pedagog diguéssim neoescolàstic, que elabora doncs tota una pedagogia anomenada, ell diu, l'educació comparada, bueno, que ha de ser un nou mètode d'innovació pedagògica. I després Ramon Roquer, que es considera a si mateix un deixeble de Balmes i que fou un personatge amb una gran influència en la burgesia barcelonina de postguerra. Era d'aquells que anava, tenia una llotja al Camp Nou, tenia una llotja al Camp de l'Espanyol, era un bon, també un, era sacerdot, clar. Tenia un molt bones relacions, estava molt ben relacionat. I després, per acabar, bueno, com a imatges he posat Cervera, i la imatge l'hauria d'haver canviat, em sap greu, però és la primera missa que es va celebrar després de la Guerra Civil a Plaça Catalunya, una mica per marcar el fet històric en el qual tots aquests, a partir d'aquí és quan el neotomisme torna. De veus pròpies, els veus pròpies hi he col·locat aquells que no sabia com col·locar, ja ho dic directament, com que no sabia ben bé on encabir-los, he dit, bueno, doncs faig ja, aquest sí que és ja el darrer calaix de sastre. Pau Milà i Fontanals, que seria una mica el que, bueno, havia estudiat encara a Cervera, a Roma, i era considerat el que en deien els natzarens a Roma, o dels puristes catalans, perquè deien que l'art del, el valor de l'art, perdó, rau en ser vehicle d'allò diví. Són unes teories... Evidentment, no té res a veure amb Raimon Pànic, ara ja estic dient que això és ben bé un calaix de sastre, on he anat col·locant els que no sabia com col·locar. Raimon Pànic, bueno, filòsof, teòleg, escriptor, sacerdot, va fer una filosofia, no sé si dir-ho, multipluricultural, interreligiosa, anava constantment entrellaçant conceptes de la tradició occidental, oriental, etc etc. I també, evidentment, de religions. En Josep Maria Via, Josep Maria Via i Taltabull, havia estudiat a Lovaina, a Salamanca, va compartir classes amb Paul Riquet i amb Merleau-Ponty, i amb els quals va anar mantenint la seva relació. És una persona que sempre estava atenta al debat europeu i va exercir un, jo dic, un mestratge a l'estil socràtic. Per què? Perquè, de fet, no va fer cap publicació, no es dedicà a la publicació ni va deixar una escola determinada, però era un personatge que no deixava indiferent a ningú, i de fet ha estat considerat com un mestre per moltes generacions d'estudiants. Per això l'he col·locat. Bueno, i bàsicament perquè he pensat que si no, ningú el col·locaria en lloc. Després els jesuïtes, és el mateix que m'ha passat abans, mira, com que són dos, doncs ja em faig un bloc. Eusebi Colomer i Miquel Batllori. Eusebi Colomer, que era especialista en Teilhard de Chardin, i sobretot es dedica als problemes entre filosofia i teologia, així com el diàleg entre el pensament cristià i antic i modern. I després Miquel Batllori, que és jesuïta també, historiador, i que durant el franquisme va mantenir el contacte amb l'exili català i amb els polítics demòcrata cristians a la clandestinitat. Havia estudiat un gran historiador del que és la Corona d'Aragó, la cultura catalana, etc etc. La Companyia de Jesús. Hi ha una anècdota que explico perquè té relació amb el doctor Mirabent, que és que tenia molta relació el doctor Mirabent amb el pare Batllori, i sembla ser que quan Mirabent es va exiliar l'any 36, quan va haver de marxar de Barcelona, recordem que Mirabent tenia aquell laboratori, maten el seu cunyat, ell se'n va cap a Roma abans d'anar cap a França, i quan està a Roma li diuen, segons expliquen al seu diari, li diuen al pare Batllori que tant de bo la guerra acabi aviat i els nacionals, doncs, l'exèrcit franquista agafi... I diu, i el pare Batllori diu, és la primera persona que em mostra les seves reserves sobre el que ha de ser la victòria dels franquistes. Ell, de fet, en Mirabent, té una gran confiança en el general Franco en aquell moment. Ell diu que realment tornarà a posar una mica d'ordre. I diu que el pare Batllori és el primer que li diu, em penso que no anirà per aquí el que tu creus que ha de ser l'ordre. Bé, explicat una mica el context en el qual trobem Mirabent, Anem a veure si puc entrar. Crec que sí. Va, ara. Una mica com sorgeix, hem dit, anem a veure, de fet el títol era les relacions europees d'en Mirabent i bueno, hem vist com sorgeix, anem a veure com s'hi relaciona amb tots aquests europeus. Primerament, en Mirabent agafa, la seva etapa inicial és com a periodista. Ell escriu en diaris liberal, el Radical, El Pueblo i uns quants diaris més, dels quals aquí en tenim exemples. Tots ells són de tendència republicana i liberal. I dic això perquè és peculiar, perquè no és la formació que tindran la resta de companys quan ell estudiarà a la Universitat de Barcelona, no venen pas d'aquí. Ell sí que haurà tingut una influència, veiem aquí com a... Primer hem dit com a periodista, després com a literat. Una vegada se n'adona que com a periodista no es guanya massa bé la vida, se'n va a la literatura. Llavors què agafa? Hermenegildo Giner de los Ríos, que és el que li fa el pròleg del seu llibre a Londra. És, per tant, una mica la influència creusista, que no tenen els altres companys. En aquesta transició cap a la filosofia hi trobem Unamuno. Per què? Perquè quan ell continua sent escriptor es va cartejant amb Unamuno. Creiem que és a partir de la influència justament de Coromines que li fa d'enllaç. Molt curiós, Unamuno li diu, en aquesta carta crec que és, li diu, oiga, deje usted de la escritura, hágase de un partido político y tregues una carrera, la que sea. Diu, y espérese que los suyos ganen. Diu, cuando ganen, que lo enchufen, y llavors ja està. I viurà tranquil i deixi d'escriure perquè això no... Bueno, doncs en Mirabent li fa cas. Li fa cas a mitges. És a dir, no es fa de cap partit polític, però sí que diu, bueno, doncs vaig a la universitat a veure si així... I això és el que li dona accés a la... al que serà tota l'escola catalana de filosofia, on coneix en Jaume Serra Unter, la filosofia del sentit comú, amb qui mantindrà una relació fins i tot posterior a l'exili, bueno, posterior a l'exili no, durant l'exili d'en Serra Unter, vam trobar una carta en els seus documents en el qual demostra que en Mirabent li enviava llibres a Serra Unter quan estava en Serra Unter exiliat a Mèxic. Quines són, això s'ha mogut, quins són els reconeixements i les responsabilitats internacionals que va assolir el doctor Mirabent? El doctor Mirabent va ser membre del Comitè Permanent de Congressos Internacionals d'Estètica l'any 37. Va ser membre del Comitè Administratiu de l'Institut Internacional de Filosofia. Va ser delegat a l'Estat Espanyol de la Biografia de Filosofia. Va ser membre de l'American Society for Aesthetics. És a dir, ens trobem un personatge que encara no és doctor aquí, amb prou feines fa classes a la universitat i té gairebé més responsabilitats a fora que a Barcelona. I sobretot, com ho fa? Com hi arriba? Bàsicament, aquests tres personatges que veiem. Víctor Bas, Charles Lalo i Raymond Vallès. Qui són? Víctor Bas va ser el primer catedràtic d'estètica de la Sorbona, amb la qual cosa, amb tots aquests tres, Mirabent s'hi va cartejar des de l'any 20, no recordo si és el 27 o el 29, que hi ha la primera carta amb Víctor Basch, en la qual Víctor Basch li diu, li fa arribar, li fa arribar un d'aquests llibres, li fa arribar a Víctor Basch i evidentment també a Lalo i a Bayer, i Víctor Basch li diu, molt interessant, a mi, jo també, perdó, aquest, el llibre, la tesi doctoral d'en Mirabent, vull dir, no el de la bellesa, sinó la tesi doctoral que és sobre l'estètica anglesa, li fa arribar a en Víctor Basch i Víctor Basch li diu, miri, jo també m'ha interessat molt el tema dels anglesos i a mi els anglesos m'han portat a la crítica del judici de Kant. De fet, un dels principals llibres de Víctor Basch és l'assaig crític sobre la crítica del judici de Kant. I Mirabent seguirà una mica aquesta tendència. Per això després trobarem que un dels punts, abans ho comentàvem, els punts forts del llibre de la bellesa serà justament la crítica del judici. Amb Charles Lalo i amb Raymond Vallès he dit que tenen una relació epistolar intensíssima. Amb Raymond Vallès hem trobat més de 88 cartes amb ell personals, més unes quantes amb la seva secretària, amb Charles Lalo n'hi ha 15, però és que a més es trobaven freqüentment a París i als estius a Lausana, a la Universitat de Lausana, cada estiu es trobaven amb aquests professors. Perdó. Perquè això va, no va amb la velocitat que... no va amb l'ordre que m'agradaria. Bueno, per què París? Per què es troben a París? Primer de tot per la situació laboral. Abans hem comentat que el doctor Mirabent agafava i tenia un laboratori. En aquest laboratori el que feia era bàsicament importar productes farmacèutics. I això feia que sovint hagués d'anar a París on hi havia l'empresa que els hi subministrava. I evidentment quan anava a París doncs aprofitava per anar a congressos, a xerrades, coneixences, també per una afinitat política i social. Hem de pensar que per un jove de tendències republicanes i liberals, París era l'autèntica capital europea. Era el lloc on es podia debatre, on es podia formar, on hi havia un ambient de molta major llibertat i més diversitat que la que hi havia a l'estat espanyol. A més, per mestratge, he dit, posem estímul i refugi. Per què? Perquè ens trobem que en aquells anys, a partir dels anys 30, el seu gran referent, que era Jaume Serra Húnter, ha d'assumir unes responsabilitats polítiques com a vicepresident del Parlament de Catalunya que li fan pràcticament incompatible la seva tasca, la continuïtat de la seva tasca pedagògica. Llavors, Mirabent troba allà, amb Lalo, amb Bayer i Víctor Basch, aquests referents, la continuïtat d'aquests estudis que ell havia deixat una mica a mitges. No ho he comentat, Víctor Basch va ser el primer catedràtic d'estètica de la Sorbona, Lalo va ser el segon, i Etienne Sorio va ser el tercer. I amb tots aquests tres, més Bayer i el mateix Mirabent, van fundar la revista d'estètica de la Universitat de la Sorbona. Perdó, vaig. Bueno, no sé què li passa. Mourem per aquí, potser serà el més... Quines tasques fa Mirabent a Europa? O en aquest cas, quan dic Europa vull dir França, Fa d'ambaixador cultural, per què? Doncs fa d'interlocutor amb l'Institut Internacional de Filosofia. Facilita contactes, direccions, és d'aquelles persones que posen en contacte doncs, personatges com els que ara veurem aquí. Però vaja, Camón Aznar, Muniain, Zaragüeta, que després tindran una certa responsabilitat dins de l'estètica espanyola, ell és el que els facilita, Ortega i Gasset, els posa en contacte amb tots aquests francesos pel que fa a la... És, de fet, dels pocs que assisteixen fins i tot en el període d'entreguerres, vull dir, i posterior, a congressos internacionals de filosofia, intercanvia publicacions, es fa enviar documents, llibres, revistes, explica, diu, quina sort que molts dels llibres que em faig enviar estiguin en anglès, i de fet en el seu diari diu, alguns dels llibres que sé que estan traduïts al castellà me'ls faig enviar en anglès perquè si no el títol, els censors no me'ls deixarien passar. I diu, com que no saben idiomes, me'ls faig enviar en anglès o en altres llengües i així, com que els censors no saben idiomes, segur que cola. Envia alumnes a la Sorbona, fins i tot ell mateix paga estudiants que van estudiar apadrinats per ell. Fins i tot alguns d'ells s'estan a casa de Raimon Bayer. O sigui, Raimon Bayer acull estudiants que Mirabent els financia perquè vagin a la Sorbona. Bueno, perdoneu, no sé què està passant amb el... Aquesta fotografia, aquí, no sé si es pot ampliar. No es pot ampliar. L'explico. Diu, llibres publicats de... Explica, diu, aquí sí que es llegeix, veieu? Diu, enviats per mi, són aquí, envia els llibres, aquests, els exemplars de la bellesa, qui els hi ha fet enviar? Doncs, bueno, hi ha personatges... Diu, enviats per mi, llavors aquí posa Madrid i estranger. A Madrid, doncs, posa Ortega i Gasset, posa Gregorio Marañón, posa... Bueno, personatges il·lustres, i a nivell internacional aquí hi ha diversos catedràtics, Henri Fossillon, trobem també, evidentment, Víctor Basch, etc etc. Dins dels personatges d'aquí que li envia, doncs, bueno, doncs hi ha Joan Estelric, Gai de Montellà, trobem... Això mereixeria un estudi detallat, ara no m'hi entretindré. Què hi hem trobat? Quina coincidència hi hem trobat amb aquests filòsofs, amb aquest grup de filòsofs francesos? És a dir, amb Víctor Basch, amb Lalo, amb Bayer, sent Víctor Basch una mica el principal. Primer de tot hem dit una coincidència metodològica, i és que a principis del segle XX l'estètica encara és una disciplina doncs, poc estudiada, i el primer que fan aquests autors, sobretot, ja he dit, Víctor Basch, és dir, bueno, sobre des de quin punt de vista treballarem l'estètica. I això és el que fa Víctor Basch, Laro, però també Mirabent. El primer capítol del llibre de Mirabent és l'estètica com a disciplina filosòfica. És a dir, la manera com el treballarem serà aquesta, serà la filosofia. I després dirà, hi ha molts altres tractaments de l'estètica, però jo em centraré en aquest. És la voluntat d'ubicació. Bé, doncs, això és una mica el mateix que està fent, com he dit, Víctor Basch, que diu literalment, la primera cosa, ho diu en francès, la primera cosa que se'ns imposa a nosaltres en l'estudi de l'estètica és justament la qüestió del mètode. Aquesta característica està també definida en un dels seus amics, en Raymond Bayer, quan diu, bueno, un llibre que es publica posteriorment, que es titula l'assaig crític de... Perdó, l'assaig sobre el mètode en estètica. És a dir, tots ells, quan treballen el tema de l'estètica, diuen, bueno, va, sota quin paradigma? Però és que, a més, els referents filosòfics que utilitza Mirabent són bàsicament francesos. Geoffroy és un dels filòsofs que va donar a conèixer la filosofia escocesa a França, sobretot a partir de Reid, de... Bueno, tampoc entrarem ara en detall, però és un autor, Reid, en el qual Mirabent dedica tot un capítol de la seva tesi. I Geoffroy ja l'haurà treballat anteriorment. Delacroix treballa el tema del sentiment que Mirabent també posteriorment citarà diverses vegades en el seu llibre de la bellesa i publicarà després al Centre Superior d'Investigació Científica un article dedicat que es diu Delacroix en l'inquietud de l'estètico. Mein de Viran serà un altre d'aquests autors que destaquen sobretot per ser, ells diuen, l'afirmació de l'existència d'una vida espiritual superior. Aquest espiritualisme francès tan propi de Mein de Viran ell l'assumeix en diversos capítols. I evidentment doncs, també Descartes, Bergson són dels autors que ells més citen en el de la bellesa. A més hi veiem també uns antecedents comuns. O sigui, Mirabent pren com a referències inicials de la seva tesi els estetes anglesos del segle XVIII, però és que aquests estetes anglesos del segle XVIII són també els predecessors d'aquests filòsofs, d'aquests amics seus, d'aquests filòsofs, d'aquests estetes francesos. O sigui, Víctor Cousin, per exemple, a França ja havia, té diverses obres, una d'elles la filosofia de Locke, la filosofia escocesa, els sensualistes del segle XVIII, que acaben igual que acaba el llibre de la bellesa de Mirabent, en Kant. Diderot ha traduït diversos llibres de Shaftesbury, Mein de Viran, el mateix que acabem de citar, Geoffroy, que té les obres completes traduïdes de Reid, traduïdes al francès, té també l'escola escocesa, els assajos filosòfics de Dougal Stewart, Taine, que té un llibre sobre Stuart Mill i sobre l'idealisme anglès. O sigui que d'alguna manera Mirabent fa el que ja havien fet els seus antecessors de l'escola de Barcelona, que és anar a França, concretament a París, i portar moltes de les novetats intel·lectuals que es coïen allà. De fet, és el que havien fet a Xalà o Milà i Fontanals, que traduint llibres i manuals francesos que esdevindran posteriorment aquí a Barcelona doncs, obres de referència. O sigui, quan Xalà elabora el seu manual, de fet és una traducció, el manual d'història de la filosofia de Xalà o el manual d'estètica de Milà són traduccions directament del francès. Per tant, va allà on havia a veure, on havien anat una mica els seus mestres. Hi ha també una coincidència temàtica. I és que Mirabent considera, per exemple, un dels temes principals del seu llibre, tot i que el més important acaba sent, ja ho he dit abans, no? el tema kantià, la crítica del judici estètic, un altre dels temes en els quals dedica pràcticament tot un capítol és el tema de l'Einfühlung, quan parla el tema dels sentiments. El tema de l'Einfühlung a França sobretot arriba justament a partir de Víctor Basch. Víctor Basch és aquell autor que, de fet, Víctor Basch és professor de llengua alemanya. Clar, és el que introdueix, el que tradueix directament Kant i tots aquests temes, Volkelt, Lips, tots aquests autors els tradueix al francès i a partir d'aquí és on Mirabent i molts d'aquests deixebles de Víctor Basch coneixeran la seva filosofia. Per tant, treballa el tema del sentiment. Mirabent diu que el sentiment ell l'anomena l'energia substancial de l'ànima. De fet, aquesta concepció tan original aquí, no és tan original a França. Hi ha diversos autors que ja treballen el tema del sentiment dins de les nocions de l'energia. Hi trobem, per exemple, Ribot, Bergson, Geoffroy, Lamennais, que tracten el tema amb diversos sinònims, però tots al voltant del camp semàntic del sentiment com a energia, no en diuen substancial, el de substancial sí que és propi. En tot cas, una altra de, dins del capítol kantià, una altra de les característiques que trobem de Víctor Basch és justament les crítiques que fa Mirabent a Basch. O sigui, quan diu, quan critica l'excessiu formalisme de Kant, quan parla del menyspreu kantià de tot allò sensible, quan critica la vaguetat de les expressions kantianes, la necessitat de revaloritzar la bellesa, totes aquestes crítiques ja les ha formulat Víctor Basch. I posteriorment també va dir algun encert, quan parla sobretot del que és la revalorització del sentiment kantià, que li valora, dona, doncs totes aquestes apreciacions Víctor Basch ja les havia realitzat anteriorment. Per tant, hem vist com hi ha tota una sèrie d'ítems que són capdals o bastant importants en l'obra de Mirabent i que d'alguna manera són els que ja es tracten en l'àmbit filosòfic francès o en l'àmbit filosòfic de l'estètica francesa. Ja em perdonareu que el resultat és, està en italià. Bueno, frivolitat. En tot cas, l'eclecticisme de Mirabent, per què? Doncs perquè el que volem veure és que d'alguna manera el doctor Mirabent ha rebut una formació d'origen britànic, que és la filosofia del sentit comú que coneix a la universitat amb el doctor Serra Unter, a través de França, però a partir d'una base castellana, amb unes tendències germàniques, com són el creusisme, per acabar finalment amb una posició que ell mateix es definia com a espiritualista. És a dir, és tot una barreja, en Mirabent hi ha tot un ventall molt divers. Per això l'hem col·locat una mica dins de la... o l'utilitzem l'adjectiu d'eclèctic. No? Sovint hem parlat de la importància de la filosofia anglesa i de l'escocès en la filosofia catalana, cosa que segur que faria estar molt orgullós el mateix Mirabent, però creiem que també s'hauria de parlar d'aquesta influència tan o més propera i tan o més suggerent que és la filosofia francesa, no? Com ha estat, com a mínim, en el cas d'en Mirabent. I tot plegat apunta que la direcció que segueix el doctor Mirabent és la voluntat d'intentar resituar i consolidar la filosofia de l'Escola de Barcelona en un àmbit de, diríem, més de familiaritat que no pas de simple veïnatge amb la filosofia francesa. És a dir, que ell es trobava realment la seva família, com a mínim intel·lectual, durant molts anys va ser a París. I de fet, en els moments personals de més crisi de Mirabent, quan ell es queda, mor la seva dona i ell queda en una situació personal una mica complicada, rep una carta de Charles Lalo que li ofereix poder fer classes a la Sorbona i ell ho refusa perquè diu ara ja això m'arriba tard i jo ja no. El qual hagués sigut un filòsof, un esteta català fent classes a la Sorbona, potser ara parlaríem d'una altra manera de Mirabent. Res més. Moltes gràcies.
Bé, suposo que ens queden un quart de minuts per comentar quatre coses. Jo t'agraeixo molt al principi de la conferència la llista aquesta. Me'n falta un molt, molt important, que és en el republicanisme Serra Unter. Jo penso que Serra Unter segurament que fa la fusió entre socialdemocràcia, ella deia treballisme, i catalanisme és el personatge més significatiu, tant per la influència que va tenir sobre Joan Reventós i sobre el moviment socialista de Catalunya, com per la, diguéssim, capacitat conceptual que la va tenir. No? En tot cas, t'agraeixo molt el text aquest. No tinc gaire clar, per exemple, el paper del que tu em dius romanticisme d'avantguarda, perquè penso que és molt més significatiu. Jo penso que, com s'ha vist abans, el problema de la filosofia catalana durant molts anys ha estat el monopoli eclesiàstic de la filosofia, que ha fet que les teories materialistes hagin hagut de refugiar-se en les escoles de medicina. I això ja venia de molt antic, això ja venia de l'època medieval i ha estat una constant. És molt curiós que hi ha grans filòsofs amb poca filosofia escrita, però amb intuïcions molt profundes i que coneixem bastant bé, que venen del món de la medicina. A Catalunya no hem tingut ni comtes ni marquesos, però hem tingut dinasties de metges que han fet el paper de l'historiografia civil, que té una importància tremenda. És a dir, les grans dinasties de metges d'aquest país són espectaculars. Llavors, jo sí que penso que en el món aquest faltaria també algun federal i faltaria per mi Sunyer i Capdevila, que és el primer personatge que escriu un text materialista que es diu Dios, que és, Soler Capdevila era de Roses, era un federal, va ser ministre amb el Pi Margall, i va haver de dimitir precisament quan va proposar que es donés un estatut d'autonomia a Filipines. I va arribar la cosa que al final ja n'hi ha estatut d'autonomia i res, les Filipines se'n va anar tranquil·la, se'n va anar amb una guerra, però se'n va anar. I em penso que aquest és un passatge interessant. Soler Capdevila es va fer enterrar amb una llosa que deia aquí reposa Francisco Soler Capdevila, que dedicó su vida a luchar contra Dios, contra los reyes y contra la tuberculosis. Això és un programa d'investigació científica, això és un programa d'investigació científica, i bueno, són tiposes. Per una sola vida, com diu aquell, Déu-n'hi-do, eh? La cosa va anar tan bèstia que l'any 38-39 la casa de la família Pissunyer, a Roses, va ser bombardejada expressament. És a dir, va anar un avió a Roses només a bombardejar aquesta casa. Això és així, és a dir, van anar, després sabien a què anaven, eh? Evidentment la família Pissunyer eren l'alcalde Pissunyer, i després es citen els Pissunyers, els nets. Un d'aquests Pissunyers té un llibre que és el llibre del Basavi. No ho dic perquè em sembla que reconstruir l'estructura intel·lectual del republicanisme i dels masons és interessant. Com a anècdota, a l'Ateneu Barcelonès hi ha una cosa molt curiosa, a la biblioteca hi ha les imatges, les pintures d'una sèrie de presidents de l'Ateneu del segle XIX. Els que són masons porten una estrella, i els que no són masons no porten estrella. És una cosa molt curiosa. El terra de l'Ateneu Barcelonès, el terra antic, és de dameros negres i blancs, com les que és, si vas a la Casa Blanca de Washington, és exactament el mateix, és un símbol masònic. A la Casa Blanca de Washington el terra és igual, és el dameró masònic. Vull dir, això vol dir que aquesta gent tenia una espècie d'històries internacionals i tal. Vull dir, perquè m'interessa això. I després no tinc gaire clar el tema dels francesos. És a dir, jo, buscant a través de Gàl·lica, sí que vaig trobar textos del Víctor Basca em van semblar molt similars a textos d'en Llarent. I això és el... És a dir, això ara, clar, això ho fots un cop a internet i acabes trobant un munt de coses. Jo la pregunta que et faria és si l'estètica anglesa del segle XVIII, quan es va fer el llibre aquest, ell ja coneixia el llibre de Basco, no?
El llibre quin?
No, el primer, la tesi doctoral, l'estètica anglesa del segle XVIII.
La primera carta que he vist és de l'any en la qual li demana consell i li fa arribar la seva tesi, és de l'any 29. Per tant, en principi, quan ell elabora la seva tesi doctoral l'any 27...
Perquè vas fer una sèrie de treball sobre Wright.
Ara, això no treu que ell no el pogués conèixer. És a dir, personalment, no. Clar, això hauríem de mirar de quan, per exemple...
És que es poden trobar per Gàl·lica, eh? Vas fer una sèrie de treball sobre Wright i sobre tota aquesta gent que són dels anys principis cap als anys 10, perquè és que no sé... No sé exactament...
I la tesi no el cita.
No.
La tesi no el cita.
Basca, per cert, també era massa.
Sí, això.
Hauríem de mirar potser també els llibres del llegat de Mirabent, els llibres que té de Basc, l'assaig crític de Kant, de la crítica al judici de Kant, aquell sí que està sobradament treballat i és una mica el gran inspirador del capítol sobre Kant. Ara, hauríem de mirar si els altres llibres que té de Kant són anteriors o no.
No ho sé. Però més que els anglesos.
Exacte, vull dir els anglesos.
Això, les notes de Llorenç Ibarra, que aquesta part haig d'anar a buscar aquest llibre de Reis perquè l'haig de llegir. Són de l'any 20, les lliçons, doncs allà escriu, haig d'anar a buscar Reis directament i compro el llibre i diu aquest. Penso que hi ha un... Està bé, l'encaix, perquè també els francesos van influir la seva part i penso que està molt bé la segona part. La primera, els distants, no discutiria molts noms.
Sí, sí.
Pau Milà, jo penso que Pau Milà és fàcil, som el germà. I Pau Milà després amb el Manjarrés. Manjarrés el substitueix a la càtedra i Pau Milà li cedeix els apunts perquè segueix ensenyant el mateix a la càtedra. Tot i que després tira cap a una altra banda, però sí que hi ha interrelacions, però és fàcil, no? En canvi, el Golf Llorenç és fàcil, el Gabriel Alomar. Jo penso que venim de Gabriel Alomar...
El Gabriel Alomar, per exemple, no l'he col·locat, però evidentment podria...
Hi ha una línia, no?, social que acaba en Serra Moret quan fa la seva història de la filosofia, que és molt diferent de les altres, no? Però dius, d'Alomar a Serra Moret hi ha una línia, també. Segueixen, no sé, els pedagogs, que jo no citaria la Mata sola. Jo els ficaria junts, no, els pedagogs, és a dir,
sí.
Solueta, Estalella, Marta Mata, és a dir, penso que aquí hi ha una línia de pedagogia, sí. També la sociologia de l'altra Solueta, és un altre àmbit, penso que les llistes sí, són complicades les fitxes, sempre faré tants noms, és complicat, però hi ha alguns noms que sí que penso que són més fàcils de... Potser perquè ens interessen intel·lectualment, no, que influeixen en Miravent, més que a vegades políticament que també, però la primera part interessa potser la més política, quan interessa l'articulista polític, de cara a dir el que tu hi deies, no? Interessa més la part política, en canvi potser la segona punt interessa més veure ideològicament cap aquí o cap a on pot llegir i cap a on pot tirar, no? I ens aniria bé situar potser les línies més de què ell va, quin mapa fa ell sobre aquestes llistes, o quin mapa hi pot haver més, més relacionat, no? Perquè entre ells es llegien, es feien, i clar, Menjarrés llegeix Pau Milà i Cedeix, i el Faurado també, però després no diu el mateix. Faraldo se'n va cap a Hegel i en canvi li dedica el llibre a Pau Milà i diu, té, llegeix-me. Menjarrés, agafa els apunts de Pau Milà de nacionalisme i després se'n va a Hegel. Fan, no? Hi ha uns canvis, però entre ells es feien i es veien, i es trobaven a l'Ateneu i es trobaven a l'Acadèmia i es, per tant, discutien d'alguna manera, o d'algú ho feien. Sabien el que feia algú al costat, suposo, no? I llavors aquí és... penso que s'hauria de... aquestes relacions, no? Reconstruir-les en certa mesura, no? I com es dediquen llibres, si no es llegeixen, si no es llegeixen, quina part... Clar, el Manel defensa molt el seu germà. Quan diu que el nacionalisme és la pintura, que ha de ser, és el que jo penso, que ha de ser ideal, estètic, no? Aquestes coses hem d'anar, no?, encaixant com es defensen els uns als altres per acabar veient com poden acabar un home bé o què pot veure ell, no? Però penso que sí, els Milàs i el Llorenç és evident que van junts. Menjarrés tenen un trosset. En el Faraudo hi ha un trosset, però només un trosset, perquè el Faraudo defensa Giotto com Pau Milà i defensa una part dels Natzarets, però després se'n va a Hegel. I, clar, perquè se'n va cap a l'anatomia i se'n va a contingut i forma i comença a fer altres coses que doncs, no acaba tampoc. I Pi i Margall ve una miqueta per aquí també. Llavors, aquestes mescles també són interessants de veure, no? Aquest context, que no és fàcil, és un context complicat, perquè hi ha molta... sembla que no hi hagi res, i quan remenes dius, ui, hi ha moltes coses aquí dins, no? I estaria bé d'acabar de fer això, no? En canvi, la Montseny, jo ficaria més el seu pare, que ho he fet jo, no? Ella no té cap interès per l'estètica. El pare sí que té molt d'interès per l'estètica, perquè fa tot l'anarquisme, com l'anarquisme assumeix Plató, ficant-lo a terra, i això és després de Pompeu Gené. Llavors dius, clar, aquesta línia jo la faria més cap a l'altra banda, no? És a dir, que a vegades amb els noms, no sé, jo faria una línia més per situar-nos una xarxa, no? És a dir, una xarxa conceptual de les idees estètiques en aquest país, com corren o com es mouen o com fan rius, no? Això sí que penso que... perquè tens tots els noms, són molts, però el context és complicadíssim.
Bueno, encara n'hi podem afegir alguns, eh?
Sí,
de fet,
després,
vaig dubtar, eh?
Penso, la importància de Torres i Bages és vital, però és important veure com Murgas i Torres i Bages fan un salt que és fàcil, que és el que fa l'anarquisme i els federalistes, el catalanisme. Quan el catalanisme triomfa, l'Església catalana primer lluita contra el dogmatisme, contra la part més carca i a més vol tornar a arribar al poble. La manera és el catalanisme, perquè és el que està triomfant en aquell moment. I això és una operació, i doncs la tradició catalana també arriba a Miravent. Primerament estudia Vives, perquè estudia Vives. D'on té el projecte d'estudiar Vives? Ve de la tradició catalana, no ve de la tradició. No, és a dir, l'escola catalana de la universitat hi ha uns autors que s'estudien a Ximenis, Vives, perquè els posa la tradició catalana, ho posa a Torres i Bages. I ells els llegeixen i els estudien, com altres autors no ho fan. No, és a dir, que ells segueixen, hi ha una influència de la tradició catalana fins molt tard. No? És a dir, el programa de la Universitat de Barcelona, quan Nicol l'estudia, diu, clar, és que fèiem Vives, fèiem Ximenis, cosa que no feia, que és raro. Fèiem els medievals, i això ve de la tradició catalana. Per tant, el catalanisme i aquesta tradició catalana que marca uns autors i no uns altres, també s'hauria de veure, penso jo. És a dir, és una línia molt interessant de veure com aquests dos, Morgades i Torres i Bages, fan aquest salt, no? Catalanitzen l'Església i, a més, per fer-la més popular, també, en el fons, és això. Per què els anarquistes es tornen tots catalanistes? El moment que s'ajunten amb els federalistes. El federalisme no funcionava, no? Un anarquisme tenia molt de pes, però el federalisme no va funcionar mai políticament, fins que es tornen catalanistes. El catalanisme és el nexe d'unió d'aquests moviments anarquistes. I aleshores, bueno, per què? Perquè era un moviment que tenia més base. I l'Església, per no ser carca i per no anar al dogmatisme, ells diuen hem d'anar cap aquí també. Es marca un programa contrari a Valentí Mirall.
Però en el moment que va donar resposta a unes necessitats socials, és a dir, el moment que van dir, vale, el catalanisme ha de ser social, i ha de donar resposta al problema, a la problemàtica del proletariat, per dir-ho així.
Sí.
I Torres Velles on s'arremanga i diu, doncs, anem a...
Torres Velles ho té clar, sí. Per això que també m'han quedat com desfigurats, perquè sembla que quedin entre la pila i dius, no són de la pila, són més importants que l'altra pila, no? Les llistes, aquests dos, estan morgades com Torres Velles, sobretot, no? Per això penso que les llistes també, però no s'haurem de ficar el mapa de la llista, no? Quins pugen i quins baixen. Com que has fet aquell gràfic al final de les cartes, que és molt... Quan fa més cartes, mira bé, no me'ls estrangis, al final. És molt interessant, perquè quan fa més. Doncs penso que aquest mapa també el podríem fer amb les influències, no? És un suggeriment. Això és una part, penso que és perfecte i més encaixa. Les peces que van faltant, jo penso que encaixen molt bé en aquesta segona part.
Hi ha una part que a mi no em queda clara. Però no em queda clar mai. Pel poc que he llegit, Mirabent era molt catòlic. I tot li he llegit frases de gran estimació pel Papa Pius XI. Per tant, això havia de pesar-hi. I és un home que té una evolució política idèntica a la que van tenir molts catòlics a Europa. És a dir, de defensors del feixisme a contraris al feixisme, però a casa seva. Portes en fora res. És veritat que Mirabent mor molt aviat, el 52, i per tant ningú pot saber que com hauria evolucionat ell del 52 al 68, no? Això sí que ho sabeu. Però el catolicisme de Mirabent té que passar en algun lloc.
Passa, de fet, els millors... Mirabent és original fins i tot amb això, en el sentit que, per exemple, quan mor la seva dona, dels seus millors amics, i ell ho diu literalment al seu diari, són dos capellans, els seus dos millors amics. Albert Bonet, i després també cita Ramon Roquer, i també cita diversos més, però diu, els meus dos millors amics són dos capellans, és curiós. I és veritat, és catòlic, però curiosament, els seus primers escrits periodístics van cap a una altra banda. És a dir, jo el situaria en una tendència republicana, i fins i tot era amic de Salmerón, que és el que la padrina i li permet que escrigui en diaris de tendència republicana i liberal. I ell és bastant crític en aquells moments amb l'Església. I... És a dir, que fa tota una evolució. Comença, jo el situaria, en un principi, en una tendència, no diré anti... Però com a mínim liberal, deixem-ho així, liberal. No anticatòlica, però sí liberal, i per tant crítica. I després, mica en mica, van evolucionant a partir de quan va a la universitat, quan va... I és veritat, acaba en posicions... Acaba defensant el franquisme per eliminació. És a dir, a la Guerra Civil l'han matat... maten el seu cunyat i ella de Guillar, perquè té una fàbrica. I ha de marxar...
Li toquen la pena.
I defugeu el cunyat.
Sí, sí.
I ell diu... Si no arriba a córrer. Hi ha una sèrie de gent que no és que es facin franquistes, és que els podien portar a la vessada. Arriba un moment que dius...
Però dit això, en el seu diari, tot el que diu després és totalment... És a dir, parlant clar, per exemple, deixa parit els carrers Artau per el seu col·laboracionisme amb el règim, els falangistes els deixa de l'alçada al batum. Diu que és una colla d'ignorants. En algun lloc diu, són... com ho diu... professor, no, militars trencacadires i trencacadires en el sentit d'ordeno i mando sense cap tipus de seny ni cap tipus de... És a dir, acaba totalment desencantat amb el franquisme, això res, el mateix anys 40 i pocs,
sí.
És a dir, el mateix...
Sí, però és una situació que es repeteix no només a Catalunya, no? Sí. De jovenet he conegut gent de semblants, és a dir, que eren molt republicans, arriba l'anarquisme, els hi apareixen un dia, potser una història concreta, un senyor que era apoderat d'una empresa de canvi borsa i que una nit li apareixen els anarquistes a casa per dir-li, escolti, nosaltres d'apoderats se'n ben matem. No vam fer res més, és una advertència. Es va tornar, ell ja va tornar feixista, s'acaba la Guerra Civil, arriba l'any 40-41 i abomina completament de la Falange, però te portes endintre. El tendent hi ha molts amics, no? I això no només a Catalunya, a París, la resistència francesa, després tots han sigut resistents, etc. No? Però allò no parlem. En el punt de vista filosòfic, el catolicisme és molt fort. molt més que en el punt de vista polític. Però, el punt de vista polític al final queda limitat per la pastoral. Diem, hem de portar els fidels a casa, els hem de fer congregar i confessar i sé que diuen, bueno, el que sigui que hagin de fer, i per tant aquí ens bellugarem. Però del punt de vista filosòfic, el catolicisme és molt estricte. És clar que evoluciona, no hi ha cap mena de dubte, però no acabo d'entendre on està el nucli catòlic de, mira, si és que existeix, igual no existeix.
Jo ho lligaria amb la seva vessant espiritualista. Quan ell diu, no?, la tendència cap a l'ideal, llavors és quan aquest element perfectiu és el que realment, jo diria, que vincula...
Sí, que per això distingeix catolicisme de cristianisme, quan hi ha gent que no cap allà i sí cap aquí, més cristianisme i menys catolicisme. Jo diria que estava allà, està aquí, la seva... entre el 0 i l'1, pues tira cap a l'1.
Sí, a més, això és una cosa molt, molt típica del pensament català, definir-se com a cristians més que com a catòlics. I també és una mania que tenia la generació del meu avi, que eren definir-se com a catòlics, apostòlics i romans. I li donaven la importància del meu avi, aquesta gent així, carlina i tal, li donaven una gran importància al concepte de romà, perquè en romà volia dir no castellà, està claríssim. És a dir, el concepte de romanitat, que una cosa com molt, va ser molt, molt complex en els anys 30, evidentment amb el feixisme, i suposo que molta d'aquesta gent el que tenien era una gran por al comunisme. És a dir, això era un pensament molt reactiu anticomunista. I es donava inclús als deixibles de Salat Pabassell, que van acabar, doncs, com van acabar tots. És un tema... Clar, això és el catolicisme ofereix en els anys 30 una resposta, diguéssim, civilitzatòria a el que ells veuen com l'aparició de la Unió Soviètica i com el trencament de les estructures socials en les que hi ha
viscut. Una estructura política atea.
Sí, sí. És evident que aquí hi ha una... Per mi hi ha, sobretot, la por al comunisme i la por a l'extensió del comunisme que amb la crisi del 29, clar, això es multiplica molt. No? És una vera hipòtesi, no? Gràcies.
Ha estat molt, molt, molt llarga i amb dos focus molt, molt diferents. La qüestió dels articles polítics l'has treballada en especial, especialment perquè ha estat difícil de trobar-los, aquests textos?
No, de fet, aquí n'hi ha... A veure...
No, bé, el diari sí, però dic, el conjunt de l'obra dels articles que ell publicava els has pogut treballar? O sigui, és un dels punts foscos que jo tinc, respecte,
De fet, tot el que el mirament polític que he treballat és a través del seu diari. I em falta una part, la part més interessant, per dir-ho així. Ell, de política...
L'arxiu no hi són aquests papers, oi?
No, en el seu llegat no hi és. Remenant vaig trobar això, uns quants articles inèdits que no estaven contemplats i resulta que ell escriu i tots són d'aquesta tendència, ja he dit una mica abans això, republicana, liberal. De fet no ho he comentat, però una de les hipòtesis que jo crec que Mirabent tenia una relació amb el que és la maçoneria i la, tots aquests...
Parlava del catolicisme de Mirabent, se l'agradaria per una estona, però no sé si pogués posar-hi, però aquestes relacions no són, però això és... I a més a més em semblava com amb l'evolució dels temps. Allò del cavall ganador, el que té és molt, un clínic molt dolent, perquè va apostant per diverses coses i no li acaben de sortir. Però d'apostar aposta pels republicans quan a Catalunya no va, aposta per l'escriure en castellà quan ja no toca, aposta quan em sembla que és el que perdrà, aposta pel... Ell va apostant, no fa... És un home de negocis.
Era de l'Espanyol?
No.
És prou.
Ell va apostant per una sèrie de coses, i després que no li surti això és un altre tema. A veure, tota la part primera, jo crec que el problema de la primera part, per a mi, és la confusió entre filosofia i pensament. Perquè si treballem, quan acotes alguna cosa pots fer uns llistats. Quan obres la panoràmica i ja fas pensament, aleshores et trobaràs que tens una cultura per classificar, perquè Catalunya, 1805, després de la Guerra del Francès, fins al 39, fins a la Guerra dels 3 anys, allò és una cultura nacional i no és que hauries de fer una enciclopèdia. Mm. Perquè cada cosa d'aquestes s'anirà multiplicant tots els noms i cada nom serà més interessant. Per tant, amb els metges, amb els pedagogs, és que qualsevol àmbit d'aquests, quan nascis o tot el món de la farmacèutica o del món científic, qualsevol d'aquests àmbits se t'obrirà quan no entris als seminaris, quan no entris als artistes. Vull dir, allà hi ha un problema, que una cosa és voler fer una cosa expositiva, que està molt bé, i això em vull felicitar d'haver intentat aquesta expositiva i també fer-te en càrrec tu, i l'altre és que amb això poder arribar a aprendre alguna cosa, perquè és una cosa inabastable, perquè és una cultura complexa i gairebé completa. Els juristes, els notaris, és molt complicat. Sobre això, només, perquè no... Tu has fet crítica a les teves etiquetes, jo només posaria una, no les criticaré perquè ja ho fas tu mateix, però només volia fer la broma de que es deu haver remogut a les teves tombes el bisbe de Torres i Bages i el beat de Tarrés, com els dius, heterodoxos. Vull dir, jo espero per pura cortesia respecte a aquests dos venerables pares de la nostra església, no? Il·lustrada, perquè això és realment molt fort, això, d'aquests, del beat, recent beat de Tarrés, sí, i del bisbe de Torres i Bages. Però bueno, tot és la crítica. A mi em preocupa més les etiquetes internes, les que a tu et funcionen per a fer la descripció. No les que poses, però com que tu ets conscient que les pots canviar els noms i tens troballes boniques i pots anar fent aquests jocs. I quan van fent les parelles, sempre surten parelles lluites, van de dos en dos, sempre ho fan això. Sempre sortiran parelles d'allà. L'àmbit que preocupa són les etiquetes internes, que és quan, clar, per a voler fer aquesta obra enciclopèdica, demana molt, per tant tu treballes amb referències moltes vegades. I aquestes referències és on s'introdueixen etiquetes subrepticiament, que tu no controles, que són les que et fan ballar una cosa i una altra, que són molt més complexes. Aquí em sembla que és un punt de, que has de mostrar...
Evidentment, jo no domino tots aquests autors.
No, és que cap de nosaltres, que no ho podem fer. No es pot fer, és això que t'estic dient, això no es pot fer. El que podem fer és treballar col·laborativament per anar desetiquetatge, que és el que aquests treballs estem fent aquí moltes vegades, que és desetiquetar-los, i és quan tenim sorpreses com mireu, que s'etiqueta com tal cosa i resulta que quan hi entres és un món. I és un món i el teu treball respecte al seu enllaç amb els francesos i com els fa, ell arriba al que arriba de l'estadia anglesa, em sembla que no és pels francesos que hi arriba perquè li s'ho troba a la universitat que s'ha de fer aquesta feina. I per tant, allà se'ls trobarà, però no és per ells. És perquè els que han fet això ja aquí ja ho han fet.
El que passa que allà veu que diu, ostres, allà també.
És allò de dir, ell contacta amb els llibres que han treballat els seus mestres, amb els autors dels llibres que els seus mestres han treballat, o les referències que ell té són les que han treballat. I està fent aquesta feina intel·lectual. Absolutament, absolutament correcta. I ja, per acabar, una sola cosa, perquè és una anècdota, i sobre aquesta qüestió de mètode que cal molt en compte quan estàs amb els dietaris. Estàs amb un dietari i l'has d'enfrontar amb un altre dietari per acabar concloent que vés a saber què va passar, però has de veure les dues bandes. Quan en Miravent, en nom d'en Roquer Tusquets, els capellans de Franco, directament capellans de Franco,
sí, sí,
va veure el senyor Carles Cardó, no sé si en Miravent està al cas del que està passant, li estan oferint tornar i la canongia a canvi de que no publiqui la història espiritual dels Espanyes, que en Roquer ha anat allà a intentar fer-ho, perquè saben que es publicarà a París, i l'intenten comprar amb mossèn Cardó. I Cardó té uns problemes terribles, consulta amb el cardenal, consulta amb els seus amics, consulta amb el Vaticà...
I deixa un capítol, si de cas, per no publicar.
Deixa un capítol, que és el gran refús, que es publicarà quan estigui mort.
Perquè... Al cap de 50 anys de mort, no?
Sí, i va ser més, perquè ni se'n recordava que era. Però això és una altra història.
No, vull dir que no hi hagi ningú i que es pugui...
Història espiritual de les Espanyes, i aleshores, jo crec, i llavors voldria contrastar-ho, si en Miravent està el cas d'això. Perquè jo crec que no està el cas d'això, i va amb la seva innocència, que em sembla que és molt, aquestes coses, molt, no juga a cavall guanyador, i va allà a dir, però com és que no torna? Diu, què s'ho perd, què és que no torna? No és que no estigui tornant, és que han anat directament, em sembla que és Calvo Sedeu, Roquer, directament des del Ministeri Franquista, movent l'ambaixada i movent la casa de Joan de Borbó perquè no es vulgui aquest llibre. I li diuen, si vostè torna, li donen la canongia, li donen tot, perquè és la victòria definitiva sobre l'Església que no ha donat suport a Franco. I Cardó ho refusa. No per ell, que és un poble desgraciat, sinó per respecte a Vidal Barraquer i per respecte al que estudia allà, que és com l'Església atraït el poble. I això que explica la història de les Espanyes i el gran refús, que és el capítol que aquest sí que, com que hi ha gent viva, no el posa el nom, ja estan en noms i cognoms la gent que va al Vaticà. Clar, mirament, d'això no en sap res, em sembla.
En el seu diari no ho fa constar, però...
És... Perquè aquests dies, això està publicat, per Lluís Montcuní, tota aquesta documentació... Està publicat per Lluís Montcuní, tota aquesta qüestió, a part de l'edició que havia fet en Jordi Gira del Gran Refús, a Claret i la història espiritual, en català també a Claret feia i a uns quants anys. Però sí, és aquest contrast d'aquestes anècdotes, vistes dels personatges, no? Perquè aleshores et dona tot un món aquesta és la feina que s'ha de fer, treball de l'arxiu sobre aquest tipus de coses i anar-les podent contrastar, que és la manera que podem fer. Jo no sabia de quin any era.
Sí. Si t'acostes més, potser passarà més fàcil per gravar.
Com?
Si t'acostes més, potser és per gravar, és perquè això queda gravat per la posteritat. I la posteritat és molt cabrona.
Som 20 anys. És potser millor no acostar-se.
Al revés. Retrata.
La qüestió era dues. La primera, pel que fa al tema de les etiquetes, em sembla que són necessàries posar-les per després trencar-les. El que necessitem és això que Josep explicava tan bé, d'una cultura així sola, de cop no la pots mossegar. Necessites començar a fer queixons que genera per arribar a un moment a tornar-ho a trencar. Necessitem posar ordre una cosa que segurament és desordenada, i un cop poses l'ordre, tornar-ho a desordre, per veure si entenem alguna cosa. Donat que, em sembla que l'espireu molt Josep, ens enfrontem amb la cultura. Quan dic que ens enfrontem, intentem entendre una cultura. I tots aquests sectors són tants i tan grans que si ens hi volem enfrontar amb idees preconcebudes, segur que no ho entenem. I per tant, jo em sembla molt bé aquest exercici, com no com a final, sinó com un exercici inicial. I veure, posem una mica d'ordre per saber si comencem a veure alguns temps. I en aquesta línia, em sembla molt bé també el que deia ell, i segon pas, hi ha la xarxa, aquests connecten, un cop estem distribuïts, resulta que un senyor podria estar a 5 línies diferents.
Serra Unter.
Exacte. Llavors només podem pensar en xarxa. I aquest retorn a aquella totalitat només pot ser en xarxa. Tantes llistes com necessitin les hem de fer per anar a parlar i anar-les discutint i anar-les tractant. No arribarem a cap de l'hora, ho estic segur. Segon punt, és molt interessant aquell tema de, que ara sortia el comentari sobre el catolicisme d'Oriol. Permeteu una etiqueta per il·lustrar-ho, no sé, direu-li un ateu practicant, per què podria? Perquè inicialment, si mirem alguns d'aquests escrits de la joventut, eren menja capellans,
Catòlics, moltíssim.
Diu-li com vulguis, però aquests, a la joventut, eren menja capellans. Alguns d'aquests articles, que podem llegir, realment Filimon era un anti. Però, jo dic que això li perd, la joventut ho perd, i una guerra que ha passat. Quina és la institució que després de la guerra li dona estabilitat? És l'única que li dona una estabilitat amb el mirament, Per tant, els seus diaris, no n'hi ha cap que parli dels fragments que jo he anat llegint, no n'hi ha cap que s'adreci a ell. S'adreça a la seva dona. Però mai Déu no hi és en cap de les disposicions. No hi ha oracions, no hi ha relacions, no hi ha el terme de l'eternitat. No hi és això. I malgrat això, practica.
Però, si em permets, quan parla del Sant Pare i de les encícliques, em parla des d'un punt de vista totalment filosòfic. O sigui, diu, aquest concepte que ha utilitzat aquest...
Però això és molt maurecià. És a dir, Borràs deia que no es podia creure en l'Església Catòlica per Sant Pere i per Sant Pau, que en última instància uns pobres desgraciats eren pescadors analfabets que els podien parlar de qualsevol. Però Borràs s'havia de creure en l'Església Catòlica per Miquel Àngel i per el renaixement italià. És una de les idees bàsiques del noucentisme. És a dir, els primers cristians, els desgraciats,
pobres que creien en qualsevol tonteria, no els podien creure en qualsevol. L'important de l'Església no és ni Sant Pere ni Sant Pau, és el Vaticà.
És la institució.
Això diu una mica Llorenç Ibarra, quan ell llegeix el manuscrit d'història, quan li arriba un alumne, li envia que té allà les notes que hi fica, no? I jo penso igual, els grecs, i el cristianisme renova els grecs. Per tant, ho està pensant en termes... Diu, això no és història, que és història de les idees, no és història, res, cronològics, no és història allà. Per tant, ell el fica com un moment més conceptual de les idees, que no pas com un moment més de creença, no? Una pregunta més, va estudiar amb el Bonet, que fossin amics al final?
Perdó?
Amb el Bonet, amb el Bert Bonet?
No, no, bueno, no ho sé si va estudiar, però que eren molt amics, sí.
Però com que almenys... va estudiar, l'altre va estudiar i per això potser eren amics...
En el diari, en el diari diu que era un dels seus millors amics.
Sí, és més jove, però clar, va estudiar més tard. Mira, ben, doncs, clar, potser van coincidir. Ho tens tu?
Jo diria
que sí. Junts, va, ja està. No és que dic, al veure que eren amics, dic, aquí hi ha d'haver un lligam, si eren tan amics, un lligam que vingués de totes les coses. És que podien coincidir per això, perquè l'avatari l'altre va aviat.
Molt bé. Una cosa, aquesta tarda començarem...